Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans. El Dia Sonor, l'informatiu de Ràdio Terra amb Marta Corull i Albert Sales.
Vaga d'estudiants de Catalunya per exigir la llibertat dels Jordis i reclamar la República.
Universitats per la República ha cridat a una vaga que ha sumat estudiants de totes les universitats i que ha canviat de rumb a últim moment.
La plataforma Trens Dignes pel Maestrat diu prou a les condicions ferroviàries de la zona.
Després de diversos incidents i anys sense un manteniment digne de les línies ferroviàries, la plataforma exigeix que se'ls tracti amb dignitat.
El tema del dia d'avui parlarem amb la plataforma en defensa de la qualitat de l'aire que ahir protestava contra la possible obertura d'una nova terminal per creuers al port de Barcelona.
Fins a 50 entitats i 300 persones s'han adherit al manifest de rebuig a la terminal, així com la regidora d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sans.
I a la secció cultural d'avui, com cada dijous, parlem de música.
Que ve de la mà de Sandra Tello i ens parlarà de Xerima Aresté.
I comencem aquest informatiu a l'espera que comparegui el president de la Generalitat de Catalunya per convocar unes eleccions i per dissoldre el Parlament.
De moment, alguns membres del PDeCAT ja han anunciat que abandonen el partit, com Albert Batalla i molts d'altres alcaldes de Junts pel Sí estan muntant el seu rebuig a la mesura. Esquerra Republicana ja ha anunciat que no comparteix la decisió del PDeCAT i la plaça Sant Jaume s'està omplint de gent per protestar contra la decisió. A tot això, l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat una reunió d'urgència del seu secretariat nacional per aquesta tarda. També s'estan concentrant desenes de persones davant les seus del PDeCAT i Esquerra per demostrar el seu desacord.
I ahir TV3, Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies van fer públic el seu posicionament davant la intervenció dels mitjans públics en el marc de l'aplicació de l'article 155.
La ràdio, la televisió i l'Agència de Notícies Públiques de Catalunya han fet un comunicat conjunt on expliquen la seva posició davant l'aplicació del 155.
Els mitjans de comunicació públics, TV3 i Catalunya Ràdio, van néixer el 1983 per mandat de totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya, l'assemblea on s'expressa la voluntat de la ciutadania a la qual servim des d'aleshores. Des de Catalunya i en català expliquem el que passa al món, buscant la màxima pluralitat i veracitat, fet que ens ha convertit en referents informatius i líders d'audiència al nostre país. L'amenaça d'intervenció dels mitjans públics catalans per part del govern espanyol suposa un atac a la ciutadania i vulnera el seu dret a rebre una informació veraç, objectiva, plural i equilibrada, un dels drets fonamentals de qualsevol democràcia. El sol fet que un govern pretengui interferir i controlar el funcionament d'aquests mitjans és una prova de la seva voluntat d'involució. Aquesta ingerència és inacceptable a l'Europa democràtica i dinamita principis fonamentals de la Unió Europea.
Els mitjans públics han rebut el suport d'una llarga llista de persones, entitats i altres mitjans de comunicació per defensar els mitjans públics que, segons la proposta de l'aplicació del 155 del govern Rajoy, seran intervinguts per garantir la transmissió d'una informació veraz, objetiva i equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural y también con el equilibrio territorial, así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatut.
Davant la intervenció, oients, espectadors de la ràdio i la televisió, però també treballadors de mitjans de comunicació o periodistes a títol personal han donat suport a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Han estat els treballadors de mitjans com l'Ara, El Punt Avui, El Periòdico, 8TV, Televisió de Galícia, Canal Sur, Telemadrid i Ona Madrid. Han enviat comunicats rebutjant frontalment que el govern espanyol pugui controlar uns mitjans de comunicació. També s'hi afegeixen la Unió de Periodistes Valencians, la Federació Europea de Periodistes, Euskal Televista, el Consell d'Informatius de Televisió Espanyola, el Col·legi de Periodistes i el Grup Bernils. Des de Radio Terra ens sumem a rebutjar criminalitzar la intervenció dels mitjans públics de Catalunya i qualsevol política que amenaci la llibertat d'informació i imposi el control i la censura.
I avui que fa 10 nits que els Jordis dormen a la presó de Soto del Real, hi ha vaga estudiantil.
El matí ha començat amb aules buides, sobretot totes les universitats de Catalunya, però també alguns centres de secundària. La vaga l'ha convocada a Universitats per la República amb l'objectiu de rebutjar el 155 i demanar l'alliberament de Sánchez i Cuixart. Mercè Tarés, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, ens explica quins són els objectius de la vaga.
Com una jornada de mobilització en contra i per mostrar el rebut de les estudiants a l'aplicació del 155, més a més sumant-hi tots els atacs, injúries i calúmnies que ha rebut la comunitat educativa, l'escola catalana i el nostre sistema educatiu al llarg d'aquestes setmanes per part de partits polítics concrets i per part de mitjans de comunicació de l'Estat. Nosaltres veníem una mica a dir que la nostra educació no es toque, que nosaltres defensarem les nostres escoles i instituts públics fins al final i que estem completament al costat del professorat en denúncia, no?, de tot aquest atac que estem rebent.
A les 12 del migdia han començat les manifestacions a Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona, que a mig camí ha fet un gir per fer pressió al govern de la Generalitat com a element fonamental d'aquesta jornada de mobilitzacions.
Una vaga que també estava convocada per poder exigir com a estudiantat la proclamació de la República, això trontolla. Nosaltres exigim al govern català que proclami la República Catalana. No hi ha cap altre via que respongui als interessos del poble català que no sigui aquesta proclamació. No acceptarem cap pas endarrere i, si això no és així, seguirem sortint als carrers perquè el mandat del poble que va votar l'1 d'octubre es faci efectiu.
A mesura que s'ha conegut la informació d'aquesta convocatòria d'eleccions, la manifestació ha canviat de caràcter i ha acabat a plaça Sant Jaume en el mateix moment en què el president feia el seu discurs.
A més, ahir a la tarda la comunitat educativa es va concentrar davant els ajuntaments de les capitals de comarca i també a grans ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, com ara Badalona, que no són capital de comarca.
La comunitat educativa es va mobilitzar per defensar el model d'escola catalana i posicionar-se en contra dels atacs i les crítiques d'adoctrinament que ha rebut la immersió lingüística i la comunitat educativa per part del govern espanyol i els líders del PSC, del PP i de Ciutadans. La protesta, sota el lema No ens toqueu l'educació, la va organitzar el marc unitari de la comunitat educativa, la MUCE, la MUCE, que agrupa més de 10 entitats. I així 500 persones a Manresa, 500 més a Lleida i també desenes a Sort, Ripollet o a Vilanova i la Geltrú, centenars també a Tarragona, desenes també a Mataró sota el lema Les escoles seran sempre nostres i 2.000, segons l'organització a Barcelona, amb pancartes que deien Jo adoctrino en la pau, en la llibertat o en l'esperança, entre d'altres. La reivindicació del model d'immersió lingüística, igual que la vaga d'avui, exigeixen també responsables, per exemple, demanant la dimissió del portaveu del govern espanyol Méndez de Vigo o del ministre d'Exterior Alfonso Dastis.
I ahir, des dels balcons de diversos municipis i ciutats dels comitès de defensa de la República van proclamar-la.
La proposta del CDR de Bellpuig, del d'Artesa de Segre i de l'Assemblea Pagesa, aquests eren els organitzadors. Així, sota el hashtag Sortim als Balcons o República Poble Poble, diversos municipis i ciutats com Lleida i Tarragona van proclamar simbòlicament la República Catalana. L'objectiu era demostrar al govern espanyol que no n'hi haurà prou amb intervenir les institucions perquè és el poble qui vol i qui farà possible la independència i també per pressionar el govern català per tal que implementi immediatament els resultats del referèndum del 1 d'octubre. Almenys una desena de poblacions, sobretot de les comarques de Ponent i Pirineu, va llegir el manifest de proclamació ahir al vespre i ja hi ha poblacions que s'estan organitzant pels propers dies.
I condemnen l'expresident balear Jaume Matas a 7 anys d'inhabilitació i també a retornar 1,2 milions d'euros per prevaricació.
Matas haurà de tornar el milió 200.000 euros que va pagar a l'arquitecte Santiago Calatrava per l'encàrrec del disseny d'un palau de l'òpera. L'expresident va presentar el 2016, abans de les eleccions autonòmiques, un projecte d'obres públiques que, segons el jutge, tenia l'objectiu d'afavorir la seva pròpia candidatura electoral. D'aquesta manera, Matas va impulsar el projecte sense cap estudi econòmic ni tècnic previ i sense saber si tindria un espai per a la ubicació de l'òpera, per la qual havia pensat un moll del port de dependències municipals.
Les reunions entre Matas i Calatrava van començar el 2006 i van acordar que l'arquitecte presentaria un avantprojecte d'un teatre de l'òpera en el marc d'una remodelació del moll de Palma.
És a partir d'aquí que comença un procés administratiu fraudulent a través de societats públiques de la Conselleria d'Educació i Cultura, on es justificava la contractació de Calatrava amb una descripció de l'obra extreta de la Wikipedia, amb la qual el govern autoritzava l'encàrrec del disseny de l'òpera. Així doncs, Matas es va saltar tots els requisits legals i va evitar que altres professionals poguessin participar del projecte amb aportacions, versions diferents o variacions al projecte.
El tribunal també posa l'accent a l'agilitat amb la qual es van dur a terme els passos burocràtics i a la presentació d'un projecte que va ser prohibit per la Junta Electoral.
El fet que un projecte de tal magnitud s'hagués aprovat i posat en marxa en tan poc temps, donades les necessitats electorals de Matas, ha estat un dels detonants del cas, que ha estat clau per demostrar que Calatrava va cobrar 1,2 milions d'euros totalment injustificats per un projecte sense base i que el govern va justificar dient que es devien a la gran rellevància del professional que havien contractat, referint-se a Calatrava. Aquesta és la cinquena condemna que l'expresident balear rep a causa del cas Palmarena.
I la Conselleria d'Obres Públiques de la Generalitat Valenciana reclama més inversions a Adif i a Renfe per millorar la xarxa de Rodalies.
La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, reclama al Ministeri de Foment una inversió per modernitzar la xarxa ferroviària valenciana. Salvador afirma que cal una renovació tant de les vies com d'estacions i una modernització i un canvi en les línies. En definitiva, és necessària una millora de tots els serveis de trens a causa d'una inversió insuficient durant dècades que ha deixat una xarxa ferroviària envellida.
I qui també assuma la protesta és el col·lectiu Trens Dignes al Maestrat.
En un comunicat, l'entitat formada per usuaris de Renfe del Maestrat denuncia l'estat de la xarxa ferroviària de la zona que ho qualifiquen de denigrant. L'entitat enumera diversos casos on els usuaris dels trens pateixen dia rere dia situacions d'incomoditat, excés de passatgers, retards en totes les línies i una infinitat de irregularitats que no compleixen uns mínims. Parlem amb la Mercedes, usuària de la línia, que ens explica la situació que va viure el passat dia 15.
Ens vam trobar en una situació una mica patètica. Llavors, tots els nois que anaven a la UGI, a Castelló, a la universitat, ja sortien el tren de Vinaròs, va venir sols en un comboi. Llavors, els nois a l'hora de pujar, van poder pujar els que van poder, però anaven en amassijo. Vaig anar a reclamar i em van dir, gent que també estava allà a l'estació, que aquesta problemàtica ja existia des de fa, doncs igual, 30-33 anys. I així és com hem començat a crear la plataforma protestant per la manca de trens. Exigim, almenys, si no són trens de Rodalies, que sigui algo semblant, que hi hagi més fluïdesa, perquè només hi ha un tren el diumenge per la tarda.
És per això que el proper ple de Benicarló debatrà una moció per reclamar una millora del servei, al qual Trens Dignes pel Maestrat ha animat a assistir-hi i a protagonitzar actes de protesta i suport dins i l'exterior del ple, per tal d'aconseguir una xarxa de comunicacions digna.
Llavors, si almenys aconseguim més assiduïtat de trens i menys perillositat, perquè viatjar plantat allò era superperillós, qualsevol problemàtica que hagués tingut el tren en la via que es pot produir, totes aquelles persones desplaçant-se per dins, vull dir, és que no vull ni pensar el que hagués pogut passar. Llavors, per això, jo sóc la mare d'un afectat, però bueno, en la plataforma s'uniran més persones, ja en som tres, però a partir del dissabte, totes les persones que es vulguin sumar, benvingudes seran.
La plataforma que es va crear fa una setmana ha convocat també una trobada aquest dissabte a les 12 per informar de la plataforma i ajuntar totes les persones afectades pel mal estat de la línia ferroviària.
Els breus.
L'Ajuntament de València estudia personar-se com a acusació popular davant els casos de violència i odi durant la manifestació del 9 d'octubre.
Així ho ha explicat l'alcalde de València, Joan Ribó, i la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano, en una ronda de premsa en la qual han destacat que l'objectiu d'aquesta moció que presentaran al ple d'aquest dijous, és aconseguir una ciutat amb tolerància zero a l'odi i una València oberta. La moció també insta a entitats culturals i, sobretot, a clubs esportius a condemnar els actes i fer una defensa fèrria del civisme i la no violència. València.
I Palma celebrarà aquest dissabte l'aniversari dels 40 anys d'autogovern a les Illes Balears.
A les 7 de la tarda, a la plaça Major de Palma lluirà un concert de Joan Miquel Oliver per celebrar els anys d'autonomia de les Illes. L'autor ha fet una crida a la participació a través de les xarxes i ha volgut aprofitar l'ocasió per fer una defensa de l'autonomia catalana. Així, Oliver ha volgut dir que és indiscutible que s'han vulnerat a l'alça els drets humans a Catalunya i també que s'està fent molt de mal a una gent carregada de raó i de bones intencions, que més que cap altre s'ho mereix. De moment, seguim actius. Molts d'ànims a tots, ha finalitzat.
La Conselleria de Cultura i Ordenament Territorial d'Andorra presenta el seu pla estratègic de museus.
En 3 anys, el govern ha destinat 7 milions d'euros en remodelar la xarxa de museus del país. Les principals inversions que s'han fet han anat destinades a projectes com la remodelació del monestir de Santa Coloma, la creació d'un museu de l'automòbil o la creació d'un museu nacional d'Andorra, com fa anys que reclamen des de les entitats culturals del país.
I l'estació d'esquí d'Andorra d'Ordino Alcalís rebrà l'entrada de capital privat per part de Joan Viladomat, l'accionista majoritari de Saedde, per quedar-se l'estació.
L'empresa pública que gestiona l'estació d'esquí andorrana Secoa deu 3,2 milions d'euros a les entitats bancàries i és per això que el consistori ha decidit posar en mans privades per part de les seves accions, en concret un 76% que sembla que passaran a pertànyer a l'empresa Saedde, que és qui gestiona l'estació d'esquí de Pas de la Casa. Les bases de la concessió que han obert marquen que l'empresa privada que vulgui fer-se amb gran part d'Ordino Alcalís haurà de pagar 3 milions d'euros i també complir amb el pla director de l'estació que preveu les inversions els propers anys. Les estimacions dels grups d'assessors que han ajudat el consistori a elaborar el pla contemplen que Secnoa pugui començar a generar ingressos a partir del 2020 per tornar a pagar un cànon al comú a partir de llavors.
Tema del dia.
Parlem amb Maria García, ella és portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, perquè ahir es va convocar una concentració davant del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona per exigir que s'aturi la licitació d'una obra per construir una nova terminal pel turisme de creuers.
En efecte. Sí, nosaltres el que, vam fer aquesta concentració impulsada en l'Associació de Barris per un Turisme Sostenible, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i també Ecologistes en Acció. I aquí, el que estem fent és denunciar, intentar aturar aquesta nova terminal, perquè tenim dos problemes a la ciutat de Barcelona que ja tenen un consens social i polític, que és la massificació turística, amb tots els impactes que són coneguts, i, a part, la contaminació d'aquests creuers que arriben a les terminals que estan enganxades als barris de la ciutat, que directament estan respirant emissions d'aquests vaixells.
Aquesta licitació és per construir una nova terminal de creuers, però de fet ja n'hi ha d'altres a Barcelona.
Sí, la situació és que actualment el port de Barcelona ja disposa de 7 terminals de creuers. Hi ha una més que està en construcció, de la companyia Carnival Corporation, i aquesta seria la novena. Estem en una situació, portem denunciant la contaminació d'aquests vaixells que arriben a port, i el que més aviat nosaltres estem dient és que el que s'ha de fer és limitar aquests creuers i exigir que utilitzin combustibles més nets. O sigui, hi ha dues accions que s'han de fer. En primer lloc, és un dels temes que està constatat que aquests vaixells estan contaminant ja una ciutat que supera nivells de contaminació no només de protecció a la salut, sinó també que està superant nivells de contaminació legals perquè s'està complint la normativa europea, i el port és un dels grans emissors. Un 40% de les partícules i diòxid de nitrogen que estem respirant, doncs és el segon focus d'emissió. Aquí s'ha de comptabilitzar totes les emissions del port, que el 90% són de vaixells, no només de creuers, també de vaixells de mercaderies, no? El que trobem és que aquests creuers, al tenir les terminals enganxades a la mateixa ciutat, o sigui, si es mira el mapa del port de Barcelona, les terminals de contenidors de mercaderies estan més a la zona franca, llavors aquestes emissions no passen tan directament a la, per la ciutat. En canvi, les terminals de creuers, al estar al costat de les Rambles, per així dir-ho, doncs arriben directament als barris, a Ciutat Vella, tots aquests barris del centre, també de paral·lel, que directament estan respirant aquestes emissions. S'ha de tenir en compte que aquests vaixells, cada vaixell d'aquest és com una indústria, és una contaminació canalitzada que aboca molts contaminants i impacten directament segons els barris més propers. O sigui, no és una contaminació, després es dispersa tota la ciutat, però la concentració alta de contaminants que està respirant els barris propers és d'alt risc.
Els creuers en general també consumeixen més aigua i més residus, no?, que el que ho fa una persona normal vivint a terra.
En efecte, s'ha de pensar que hi ha creuers de mitjans de 4.000 persones, 4.000 creueristes, i els més grans són de 7.000, amb la tripulació que poden ser més de 1.000 persones, doncs és tota una ciutat flotant, que fan viatges low cost i també de gran intensitat, no només, com diem, de consum energètic i de generació d'emissions, també de consum d'aigua. Doncs estan, si un català o catalana consumeixen litres al dia, un creuerista està consumint 280 litres al dia. En residus també la producció és un 60% més del que un poblador, una persona que viu a Barcelona, genera. Residus que després deixen al port i que acabaran en incineradores també de Barcelona, no? Llavors, dins del turisme de masses, és el més intensiu i el més insostenible que existeix, que deixa grans beneficis per grans companyies navilieres, que són grans grups internacionals operats per capitals, en molts casos fons d'inversió i vinculats a també empreses petroleres, i que deixen a costa d'externalitzar els costos sobre les poblacions a les que arriba, com diem, tota la pressió turística que suposen els barris, però també la contaminació, tota aquesta generació de residus, i també, els propis vaixells estan denunciats, la precarietat laboral de l'ocupació que genera, no? Llavors, nosaltres el que diem aquí és, sobretot, hi ha un problema de salut que ha d'estar per sobre de qualsevol consideració econòmica, que nosaltres també qüestionem, i que molts ports, de fet, ja estan actuant. I al nord d'Europa hi ha una regulació que limita, controla que aquests vaixells portin aquest combustible tan tòxic.
El ple de l'Ajuntament de Barcelona es va aprovar, no?, una proposta que aturés aquesta terminal fins que no es fessin uns estudis d'impacte ambiental i d'impacte urbà sobre la ciutat de Barcelona. Això aconseguirà aturar aquesta concessió, aquestes obres?
Bé, nosaltres pensem que no necessitem aquesta nova terminal, no s'hauria ni de presentar ni acceptar aquesta licitació. Ahir es va aprovar el procés de licitació per tramitar el projecte, encara estem a temps d'incidir en la tramitació del projecte, en les al·legacions que es puguin presentar de part tant dels ajuntaments com de les entitats, i especialment de la pressió social. El que ens trobem és que el port de Barcelona depèn del Ministeri de Fomento, l'autoritat portuària és un organisme opac, de fet, fins i tot el projecte de la nova terminal no el coneixen, ja la naviera MSC ha presentat aquest projecte i l'Ajuntament de Barcelona ni el coneix. Llavors, ahir a la reunió del Consell d'Administració es va aprovar donar llum verde per la tramitació d'aquest projecte a l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Ajuntament del Prat. Llavors, nosaltres no tenim poder de veto, però sí que pensem que, que en la pressió social, i especialment si es fa un estudi de l'impacte ambiental sobre la població, especialment de les emissions contaminants als barris propers al port, doncs serà un escàndol per la situació de risc, d'alt risc per la salut, per la població, que ja demostrarà que no només s'ha d'aturar aquest projecte, sinó que s'ha de reduir el volumen de creueristes que estan arribant a la ciutat, de creuers que estan arribant a la ciutat. Per tant, aquest estudi, nosaltres el que pensem és que si el fa el port, dubtem que sigui imparcial. Pensem que si l'Ajuntament de Barcelona ho ha demanat, doncs el podria fer. Pensem que ja que ha donat aquest pas i té la preocupació que compartim, doncs pensem que aquest estudi seria una bona clau per mostrar la realitat d'aquest sector, no? I com està impactant sobre la població.
Comentaves que la regulació en altres ports europeus és molt més estricta que la que hi ha aquí a l'Estat espanyol, amb aquests ports, tant amb els que pertanyen al Ministeri com els que pertanyen a la Generalitat.
Als ports del nord d'Europa hi ha una regulació que diu l'àrea de control d'emissions que limita als vaixells. Han de utilitzar un combustible que té un 0,1% de sofre en relació al 3,5% de sofre que actualment el port de Barcelona permet. Aquesta regulació, a l'obligar, el que ha fet és que ha reduït les emissions d'aquests vaixells al 50%. O sigui, nosaltres el que pensem és que hi ha unes normatives que s'estan aplicant al nord d'Europa i, en canvi, aquí doncs tenim altres estàndards, perquè està clar que s'estan posant beneficis econòmics, que, com diem, són de pocs i molt concentrats, per sobre de la salut i de l'interès general de la població. Llavors, bueno, pensem que també s'ha de mirar que altres ciutats i altres ports turístics estan ja establint la reducció de creueristes. Santorini és una de les ciutats que ha anunciat de aproximadament de 2,5 milions de creueristes reduiran a 1 milió, perquè aquesta activitat ha posat en risc fins i tot la pròpia activitat turística de la ciutat, i és el que nosaltres considerem. No s'ha fet cap estudi seriós, rigorós, independent sobre què està portant aquest sector turístic, qui s'està portant els beneficis i qui està pagant els costos als que considerem que estan generant aquests creuers.
Comentaves abans de començar que hi ha una llei nova de ports que va en contradicció, per exemple, amb una llei que sí que va aconseguir que tingués en compte la llei de canvi climàtic, les taxes o els impostos als vaixells que contaminin més del compte.
Ahí sí que hem aconseguit que s'aprovi unes mesures de fiscalitat als grans vaixells, al port de Barcelona i al port de Tarragona. En canvi, a la llei de ports catalans no s'han inclòs. I és com una demanda que s'està fent des de Catalunya per gravar les emissions d'aquests grans vaixells. En canvi, els nostres ports no... O sigui, és contradictori, no? O sigui, llavors, bueno, és només senyalar, no?, aquestes contradiccions que tenen a vegades els governs i els partits, sobretot, que no entenem.
Clar, llavors, la llei de ports el que busca és a ampliar el turisme de creuers a aquests ports que comentaves que eren més petits i municipals, que n'hi ha una quarantena, mentre i no contempla sí. Aquesta taxa d'emissions.
Sí, o sigui, clar, el que ara aquesta llei de ports, bueno, no només seria l'activitat aquesta turística, sinó també ampliar l'activitat d'aquests ports, també altres activitats de mercaderies i tal. Llavors, aquí, més que fiscalitat, el que estan fent és, de fet, el que han inclòs en el test final, que, com et dic, crec que ja només queda l'aprovació al ple, doncs seria, però ja està pactada, o sigui, seria bonificacions, o sigui, bonificacions als vaixells que siguin, per així dir-ho, més nets, tots cremant fuel oil brut, però bueno, bonificarien aquests que utilitzen un contingut menys tòxic de combustible, no? I bueno, el que nosaltres reclamem és que es faci el que està als ports europeus, que és un sistema de fiscalitat, o sigui, gravar les emissions i limitar amb regulacions que obliguin a aquests sectors a utilitzar combustibles més nets.
Quants creueristes venen a l'any a Barcelona actualment?
Estan arribant uns 2.600.000 creueristes a l'any. Aquesta és la xifra més alta a nivell de tota Europa i del Mediterrani. I el creixement sembla que sigui il·limitat. De fet, les projeccions que fa el port és d'arribar a 3 milions de creueristes i a nosaltres hem calculat que es podrien arribar a 4 milions o 5 milions si comptem el creixement anual, el ritme de creixement, juntament a les dues noves terminals, la que està en construcció i aquesta nova que es planteja. Llavors, o sigui, considerem que la situació actual ja és insuportable, insostenible, i el port de Barcelona no pot decidir les polítiques de turisme i les polítiques que són de ciutat, que afecten clarament a la ciutat. Per tant, una altra de les reivindicacions que nosaltres vam fer ahir era que recuperar les competències a mans de la Generalitat del port, la gestió del port a mans de la Generalitat i que la política turística de creuers sigui decidida per la ciutat i per la població que estem visquent a Barcelona. S'ha de pensar que grans ports d'Europa, com seria el port de Rotterdam, té una gestió municipal. No és una anomalia aquesta situació i és el que al final està provocant aquesta opacitat que veiem que el port d'esquenes a la ciutat està prenent decisions i operant sense cap control, no? Llavors, bé, és una de les reivindicacions perquè s'ha de dir que havia, als anys 60 existia una gestió catalana del port. Se va canviar després, no? Es va passar a mans del Ministeri de Foment a nivell estatal.
Llavors, quines accions prendreu a partir d'ara?
Bé, ens hem de reunir per veure quins fronts obrim, no? De pressió a nivell de l'Ajuntament de Barcelona, que pensem que ha fet un pas molt, molt important i ens alegrem moltíssim, però pensem que aquest estudi, per exemple, especialment de les partícules ultrafines, que són emissions molt contaminants i cancerígenes i que aquests vessels s'aboquen als barris, doncs està a les seves mans fer aquest estudi si no el fa el port i pensem que tindria més imparcialitat i rigorositat. I l'altra qüestió és també la Generalitat. La Generalitat ahir va donar llum verda a aquest projecte, aquest projecte, i la Generalitat té les competències de salut i medi ambient i, per tant, doncs, bé, nosaltres hem de veure també quina estratègia la Generalitat tindrem, a part de, per exemple, presentar al·legacions a la tramitació d'aquest projecte. I després també, bueno, mirarem campanyes a nivell públic, social, i també potser mirarem accions a nivell de l'Estat, no? De pressió al Ministeri de Foment. Aquí hem de veure altres aliances, no?
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona.
Sí, doncs encantada.
Cultura. Fa ben poquet, entre les novetats musicals, s'hi ha fet un lloc al nou disc de Xori Maraster. Es diu Polinèsies i es tracta del seu tercer àlbum en solitari. Avui desgranem els secrets d'aquest nou treball.
Bye. sistemes, tots fallant alhora, fent llums allà fora, fent llums allà fora.
Polinèsies arriba 2 anys després de La Rosada i Lladregots, publicat el 2013. Aquesta cançó que hem escoltat, Indomables, n'és la primera cançó, un homenatge a la gent que es dedica a la cultura, passi el que passi. Però també, amb tot el que està passant, podria ser una banda sonora pel context polític i social d'aquests dies.
Ja diràs què vols fer amb mi, si és amor, si és amor, es soldaran els pols. Ja diràs què vols fer amb mi, si és avui, si és aquí, jo cuidaré el teu ou. Però has de dir-ho ben clar, has de dir-ho ben clar, que amb tant soroll se'm fa difícil saber ben bé què vols.
El músic de Flix combina la seva faceta de cantautor amb la de guitarrista solista. Té diverses cares musicals, una de més intimista que sentim a Polinèsies i una de molt més elèctrica com a músic de banda. Ha actuat amb artistes ben diversos, com Maika Makovski, Sopa de Cabra, San Josex... a més, també va ser el líder de la banda de pop-rock Veri Pomelo, amb qui va publicar 3 discos.
Anem tirant, vaig fent, anem tirant, vaig fent, és el que dic la gent. Res no és permanent, tots ho reflexem, resulta tan evident. S'afona el vaixell, s'afona el vaixell, primer ens dones idees. Esquivem remeis, esquivem remeis, junts som al cap del carrer.
La creativitat de Xerí Menester és inacabable i abans d'entrar a l'estudi tenia un centenar de cançons possibles per entrar al nou disc, però finalment n'ha escollit 10. Són lletres directes, però també poètiques, que se centren en les relacions humanes i els vincles que ens connecten i desconnecten els uns amb els altres.
De l'últim cop que ens vam veure no ens havia passat mai. Teníem massa a perdre, però de cop buides les mans. Ja no té cap misteri, pots sentir com hem crescut en aquest temps. La vida et deixa sencera, escolteu i trellam i un tron. La vida et deixa sencera, escolteu.
Si us ha agradat aquest tastet musical, us convidem a escoltar el disc de dalt a baix. I si teniu ganes de veure Xerí Menester en directe, ja té 2 concerts confirmats. Apunteu a l'agenda. El 29 d'octubre a la sala Jazz Cava de Terrassa i el 29 de novembre a la sala El Molino de Barcelona. Sencera, escolteu entre un llamp i un tron. La vida me deixa sencera, escolteu entre un llamp i un tron. La vida me deixa sencera, escolteu entre un llamp i un tron.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans.